Que vas passar fred.
Vaig passar fred en sortir, sí.
Clar.
És que aquesta època és
aquesta
terrible.
Aquesta època és fatal.
Que diria
les
àvies.
Sí. És fatal, aquesta època és fatal. És fatal. Carola, bon dia.
Bon dia, Vicenç.
La 57a edició del Festival Internacional de Cinema de Catalunya ja és en marxa des d'ahir al vespre, pels professionals, òbviament, pels professionals acreditats des d'ahir al matí, que les sessions van a dojo. Potser sí que és cert que en el rovell de l'ou, en el rovell de l'ou, no es veu tanta gent, perquè es nota que el Retiro està tancat i, per tant, aquella cua del carrer del Retiro, del carrer Àngel Vidal, aquella cua que la veies amunt i avall per cafeteries i després a les portes del Retiro, és clar, no és tan present, i a l'escorxador queda una mica més enllà com per poder veure tota aquesta carrerada de gent amunt i avall, no? Però cap de setmana, òbviament, ple de gom a gom, i ahir hem de suposar, Carola, que la catifa vermella, plena de gom a gom, el ministre Urtasun...
Sí, sí, això no canvia, la catifa vermella, com sempre, pleníssima de gent, molta expectació, tot i que aquest any, diguem que no hi havia un nom o una cara d'aquelles. A veure, Steven Soderbergh, que és molt conegut, que tothom, que la gent m'entengui.
Sí, però ni actor ni actriu, allò
no
de
dir. No és allò l'Star System o aquelles cares més populars, d'alguna manera, que la gent es cridassa com a bojos, o de vegades doncs, actors i actrius espanyoles, que això també fa molta vegada més reclam.
Exacte.
Aquest any
no. El ministre no les cridasses, en
no,
principi.
No, no. I el ministre se'l veu, perquè és altíssim.
Sí, és un ministre en perxa.
Sí, sí, és molt alt, molt alt, molt alt i molt prim.
Ministro, sí. Què passa con los toros? Bueno,
sí. Els representants institucionals, no sempre ve el ministre, aquest any sí. Vaja, això no ha canviat gaire. Els colzes per fer la foto a la primera línia, que després no és necessari, perquè la foto la tens igual. Els nervis que es perceben entre els organitzadors del primer dia, que tot surti bé, les de protocol, les traçades, perquè el dia de... quan hi ha representants institucionals...
Això és una bogeria.
Les pobres de protocol van boges, perdudes, i un acte inaugural que va anar molt bé i que jo aquest any sí que he percebut que ha estat menys reivindicatiu que altres. És a dir, veníem d'uns anys... Igual l'any passat no, però l'anterior i els altres venien d'uns anys en què l'Àngel Sala feia uns discursos molt reivindicatius, reivindicant molt el paper del festival, el paper del cinema, la necessitat d'invertir en cultura, fent com una defensa clara.
Mm-hmm. És cert que veníem de la pandèmia i del paper de la cultura durant la pandèmia.
Cert, però aquest any m'ha fet la sensació que estaven contents. Perquè sí que hi ha hagut un d'alguna manera una enaltació, no? del festival, del cinema, de la cultura, per descomptat del públic del festival, que sempre fa aquesta frase l'Àngel Sala dient que és el millor públic del món, però m'ha fet la sensació de que estaven com satisfets. És un tema de percepció, I de percepció, a veure, i de fets. És a dir, en el discurs no hi ha d'Àngel Sala inaugural, no va fer un discurs aquells com altres anys reivindicant i demanant... No va ser així. Per tant, d'entrada vaig notar com més satisfacció per aquesta banda.
Doncs vinga, comencem per aquí, potser, no?
Sí, comencem per aquí, vinga. Si et sembla. Escoltarem, ens saltem la part inicial, que és en Daphnis Baldúz i la Melina Matthews, que això sí que ho hem de dir, que ja són uns habituals al festival. Van fer una primera petició a les institucions, als representants institucionals, demanant com la pau al món, que d'alguna manera actuïn amb aquestes... Entenc que aquí el festival, que no va voler obviar, és que en aquest oasi de fantasia que representa el festival, en altres punts del món, en aquests moments, estan havent guerres i matances terrorífiques.
Apuntem,
no?
Aquí que segurament a les xarxes socials podran vostès veure una reinterpretació del pòster del festival que han fet, que han publicat la gent
de
l'Ateneu.
El de Palestina, no?
Exacte, en què és literalment, diguem-ne, un bescanvi del rostre del pòster del festival. Saben que és un rostre cremat, com si fos un negatiu cinematogràfic cremat. Doncs bé, està canviat el rostre per... Si no ho he vist malament, una nena o una dona.
Això ho heu organitzat els de l'organització Garraf Palestina,
exacte.
Que doncs, d'alguna manera reivindiquen. Doncs el festival també ho va fer, que quedi clar, i en aquest cas els encarregats van ser els presentadors. Tot seguit va venir Àngel Sala, òbviament la benvinguda habitual als ministres i a tots els representants institucionals, el reconeixement del Festival de Sitges com el millor festival del món del gènere, i la presentació d'un dels premis, perquè ahir el que va ser és una nit de premis. Era la inauguració, però va ser una nit de premis. I ja d'entrada va anunciar que arrencava la 57a edició amb The Dream Makers, que és una beca que organitzen de manera conjunta Cupra, patrocinador del festival, el CEO de Cupra, Wayne Griffiths, viu a Sitges, amb l'ESCAC, l'Escola de Cinema de Catalunya, i amb mentoria de José Antonio Bayona, de J. Bayona, que era també ahí present. I aquesta beca què fa? Doncs premia dos, en aquest cas van ser dos projectes de dos joves talentosos en el món del cinema, de 400 aspirants, dos de 400, i ahir es va anunciar
el nom d'aquestes
dues d'aquests dos aspirants, que no són només espanyols ni catalans, n'hi havia de Mèxic, de Colòmbia...
Perquè se'n presentin 400.
Exacte, sí, sí. N'hi havia de tot arreu, i per tant, de seguida, l'acte inaugural va començar ja donant premis.
Bona nit, o bona tarda, en tot cas, bona tot, perquè... Benvinguts al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, en una nova edició. Podem dir, sense cap tipus de problema, el festival més important de cinema fantàstic del món, i recalco el que és cinema fantàstic. Especialment benvingudes, senyor ministro de Cultura, un plaer, autoritats, alcaldessa de Sitges, consellers, conselleres, gràcies per el vostre suport i la vostra presència avui aquí en aquest magnífic auditori. També, com sempre, gràcies a aquest magnífic auditori, a Sitges, per ser el millor lloc per a fer un festival de cinema i un festival de cinema fantàstic. Moltes gràcies. Jo sempre dic que el Festival de Sitges és el festival de cinema fantàstic més important del món, un dels millors, bueno, el millor. Però el fantàstic també és el gènere que en aquest moment dona major visibilitat al cinema, li proporciona les millors condicions per al nou talent, i avui estan en aquesta situació de parlar d'aquest nou talent. I precisament con un esdeveniment, una situació que vivim en el festival i en aquesta jornada inaugural molt especialment. Hace unos meses el Cupra, nuestro automotive partner, lanzó en colaboración con nada menos que J. Bayona, el SCAC, la iniciativa Dream Makers, que son dos competiciones destinadas precisamente a impulsar el talento joven en todas las direcciones posibles del cine. Una nueva generación de cineastas. Esto del cine sin el nuevo talento, y nosotros en Sitges estamos muy preocupados y muy centrados en la generación de ese talento, y muy especialmente en los últimos años en el talento femenino, y aquí en el Estado español, en Cataluña, que es muy importante que haya, sobre todo, mujeres que hagan cine y cine fantástico, que sería maravilloso. Dentro de este proyecto Dreammakers, hoy vamos a anunciar el proyecto ganador. El proyecto ganador que tendrá como premio la producción y promoción de un cortometraje. Y para ello quiero resumir en imágenes mejor, las imágenes siempre son mejores cuando se habla de cine, lo que ha sido ese proyecto Dreammakers. En esta iniciativa en la que he tenido el honor y el placer de ser jurado, pero como aquí estoy como de host hoy, pues voy a presentar a los otros jurados y darles más protagonismo, porque aquí ya estoy hablando bastante. Y vamos a recibir con un fuerte abrazo, y con un fuerte aplauso, y abrazo si queréis también, evidente, se lo merecen, a Wayne Griffiths, CEO de Cupra. Bienvenido. Juan Antonio Bayona, director de cine, evidentemente, y embajador de Cupra. Bienvenido, una vez más. Daniel Brühl, actor, evidentemente, y embajador de Cupra, bienvenido. Y Ainsa Serra, directora de desarrollo del SCAC, bienvenida. Bueno, yo ya he dicho que soy jurado, pero ya que se me ve mucho y estoy hablando también en este acto y voy a seguir hablando, y me gustaría que vosotros explicaseis un poco y debatieseis sobre lo que ha sido este proyecto y estar de jurado en este proyecto tan estupendo del Dreammakers y de todo lo que significa para la generación de talento joven y de nuevos creadores en el panorama del cine y del cine en nuestro cine.
Bueno, bueno. Gracias, Ángel. Yo soy presidente de una compañía que hace coches, pero cuando yo era un niño, yo tenía un sueño, creciendo en Manchester, de ser algún día director de cine. No conseguí esto porque en Manchester no había un SCAC, no había una escuela de esto. Y con Cupra yo pensé, si vamos a hacer algo para el tema del mundo de cine, tenemos que hacer algo para ayudar a los jóvenes. Yo creo que de hacer estos sueños sea realidad, que en mi caso no eran, bueno, yo he cumplido otro sueño en el mundo de automóvil, que no está nada mal. Siempre digo a Jota, algún día tenemos que cambiar de trabajo. Podría hacer mío, pero él no quiere hacer. A mí me encantaría hacer suyo. Pero yo creo que hay muchos links de Cupra al mundo de cine. ¿Por qué una marca Cupra se apunta para el mundo de cine? Primero era con Daniel. Yo conozco a Daniel desde hace muchos años y desde el principio nos ha apoyado en Cupra. Luego conocí a Jota. Y Jota tenía la idea de hacer algo más grande de solo colaborar con películas y promoción y esto, hacer algo con propósito, algo que tiene un sentido. Entonces, cuando los tres tuvimos la idea de hacer esto de la beca y del corto, a mí me encantaba. Y con la ayuda de SCAC, que nos da profundidad y contenido, era una mezcla, juntar todos los puntos, y por eso Cupra apoya este tema tan importante.
Sí, bueno, realmente desde el principio pensamos que si hacíamos un proyecto tenía que ser para ayudar a chicos jóvenes, chicos y chicas, para de alguna forma dar continuidad. Aprovecho que está por aquí yendo a la Generalitat y el señor ministro, becas, porque los chicos no se pueden pagar 12.000 euros al año, cuesta la SCAC. Y yo mismo no me podría pagar la SCAC hoy en día, no estaría aquí. Así que lo digo con todo el cariño del mundo y el respeto. Y esa era la intención, ayudar a la gente joven. Para mí una de las cosas que más me satisfacen de mi trabajo es poder ayudar a gente joven, porque es una alegría, porque es algo muy satisfactorio, porque además aprendes un montón cuando trabajas con la gente como nosotros que ya tiene una edad. Así que esa era la intención.
Sí. Además de los aspectos técnicos, de la historia y la originalidad, también valoramos mucho a la personalidad de los candidatos y a esa proyección. Y nada, a mí me hace muchísima ilusión de estar aquí y de haber colaborado en esta iniciativa para llevar el proyecto El Ganador a la gran pantalla, para que el sueño se convierta en realidad.
Bueno, el Dreammakers Contest es una oportunidad no solamente para los cientos de aspirantes hemos tenido que han enviado sus proyectos, también para los 7 directores que son los que han sido seleccionados, 6 proyectos que hemos seleccionado con 7 directores, sino también creemos que es una gran oportunidad para la industria y para el público, para todos vosotros. Porque desde SCAC, que nos dedicamos sobre todo a formar talento, os aseguramos que estos 7 directores son grandes directores, grandes cineastas del futuro. Y en este caso, gracias a Dreammakers, vamos a hacer un efecto de esos que nos gustan tanto, vamos a convertir el futuro en presente. Porque vamos a seleccionar un proyecto para ser producido. Bueno, vamos a saber quién es el ganador.
Yo tengo que decir que estoy muy contento y me siento muy orgulloso de haber formado parte del jurado y además de veros a Insa de SCAC, que siempre habéis estado aquí, incluso inaugurando el festival, pero con el talento joven. Tú has estado aquí inaugurando con Eva, Daniel, con Eva, en el 2011, lo estábamos diciendo antes, era 2011, con Eva.
Estábamos juntos, ¿no, Daniel?
Sí, todos juntos, mira, aquí se juntaban los dos mundos.
Unos años más jóvenes, pero juntos.
No digo nada de J. Bayona, porque está aquí siempre y forma parte de nuestra ADN. Es decir, inauguramos y siempre estás aquí, siempre estás con tu apoyo a este festival y es un placer siempre tenerte entre nosotros. Y además también muy orgullosos de tener un partner que hace estas cosas y que colabora en estos proyectos y lanza estos proyectos. Con lo cual, Cupra, Wayne, muchas gracias porque estamos muy contentos también de participar con vosotros en esta aventura y que seguramente generará muchísimas alegrías en próximos y muy próximos años y durante mucho tiempo. Y ahora llega el momento de decir los ganadores. Wayne, J, bueno, adelante con ello, ¿no?
Bueno, hemos leído que había seis y había que elegir uno y nos hemos sentado varias veces, discutido, eran tan buenos todos que tengo que decir que para mí todos eran ganadores. A mí me hubiera encantado hacer todos los tres, seis, perdón. Y cuando hay tantos buenos, solo elegir uno hubiera sido una pena. Entonces hemos puesto de acuerdo que vamos a elegir dos ganadores.
Una discusión, claro.
No es porque no nos pusiéramos de acuerdo.
No, estábamos bastante de acuerdo.
Bueno, no era porque... hemos discutido que nos gusta.
Era
pero
porque
nos hemos puesto
pensado
de acuerdo.
Que
sí, pero...
después de 400 billones, reducirlo a 11, luego 6, ¿no? Y al final dijimos no podemos coger solo uno. Vamos a producir
pues
dos.
De acuerdo en dos.
Y invito a los productores presentes en la sala que lean los guiones porque realmente, si alguno se anima, todos los guiones estaban muy bien.
Muy bien. Y yo tengo el placer de anunciar el primer ganador. And the first winner is Homing, Hansel Rodríguez y Lizzie Atherton.
11:47. El primer dels dos, que deia la Carola.
Exacte, Homing, de Hansel Rodríguez i Lizzie Atherton, del Regne Unit, i l'altre guanyador, en aquest cas va ser l'altre projecte guanyador, va ser Señuelo, de Marta García, una noia de Saragossa que va també mostrar molt d'agraïment per rebre aquesta beca que els hi permetrà doncs, dur el seu curtmetratge a la gran pantalla.
Carlos, què? Tornem-hi.
Bon dia. Ja he recuperat l'aire. Ja.
Què has vist?
Doncs vinc, surto ara mateix a veure una de les pel·lícules estrella d'aquest any, com és The Substance, La Substància, aquesta pel·lícula amb la Demi Moore, que parla de l'envelliment, del culte al cos, del fer-se gran, del no acceptar que et fas gran, i que jo crec que ha agradat moltíssim, que és una pel·lícula excessiva, que és una pel·lícula irritant en molts moments, per la manera que està rodada, però que mescla molt bé tots els temes, comença per un costat, acaba... Pels que fa 6 anys que acaben el festival, si recorden una pel·lícula dels anys 80 que es deia Society, de Brian Yuzna, doncs van per aquí els tiros, i si no, que busqui alguna imatge, busqueu alguna imatge per Google i us fareu la idea. I
ens comentaves que té sentit que hagin agafat Demi Moore.
Sí, totalment. Avui en dia és d'aquestes actrius que... està en un punt de la seva carrera, bueno, ja fa temps que no fa, la seva carrera està en hores molt baixes. Hem vist la seva, els seus retocs estètics,
la seva transformació
com han fet ella i moltes altres, tot i que ella encara està en un punt que encara li pots passar, però és
bueno, no sé què dir-te amb això, bueno. Que té 60 anys, la Demi Moore,
sí, exacte,
i sembla una nena de 20,
exacte. Però encara podria haver estat pitjor la cosa,
yeah.
com han fet altres que no direm. Però sí, jo crec que ha estat el seu paper, o sigui, està escollida expressament per aquest fet. I a més, bravo per ella per acceptar, per retratar-se una mica el que estan fent moltes de les persones com ella.
És a dir, és
ella.
Crític, eh? És a dir, la pel·lícula és crítica.
És molt crítica.
Amb aquest
molt.
No sabem envellir, eh?
Exacte. A més, s'hi recrea molt amb el fet de quan tens una edat ja no pots fer segons quines coses, quan tens una edat molt més jove se t'ha de veure tot, se t'ha de... Bueno,
sí.
És molt... Amb aquests punts és molt...
Home, és un debat molt actual i
sí,
molt vigent,
sí,
eh?
És el que et deia, és irritant en aquests aspectes perquè potser està... subratllat d'una manera massa exagerada o massa evident o massa reiterativa, mm-hmm. Però jo crec que és necessari, tot i que pugui resultar irritant, però és necessari el debat i a més això és molt actual.
La pel·lícula inaugural?
La pel·lícula inaugural B, correcta.
B menor.
Sí, és un any... Una
nova nota.
És un B menor.
Jo crec que és una pel·lícula que ve dirigida per Steven Soderbergh, que és un director amb un nom important, que si no hagués estat dirigida per Steven Soderbergh hagués passat amb una sessió
normal i corrent i se l'haguessin
menjat de seguida. Però Steven Soderbergh té un nom, bueno, encara se li permeten certes coses.
Per cert, si volen veure aquesta de la Demi Moore, avui la passen a 7:45 del vespre al Melià, l'Auditori del Melià, i demà dissabte a 9:15 del vespre al Prado.
Sí, el Prado, que s'ha convertit en el segon retiro.
Exacte. Sí,
en aquesta edició.
De trobar entrades
aquí diu que posa compra, per tant entenc que encara deu haver alguna entrada disponible.
No té massa
sort, sort als que ho intenten. De totes maneres, em sembla que s'estrena, si no m'equivoco, no sé si a finals de l'11 de novembre o a finals del mes que ve, a mitjans del mes que ve, crec que m'ha semblat veure que l'estrenava en cinemes aviat.
Tens raó, està exaurida a les dues sales, no he dit res.
Gat vell, amb moltes hores de vol.
Exacte.
Cap de setmana.
Cap de setmana. Tenim avui un altre dels plats forts aquesta nit amb l'estrena de Terrifier 3. I Terrifier 3, el seu protagonista, el personatge protagonista, que és Art the Clown, és el nou Freddy Krueger. És el Freddy Krueger, Michael Myers, qualsevol d'aquests personatges clàssics del terror, és el nou, el que està de moda ara, del nou segle. És la tercera part d'una saga que va començar, la va fer el seu director, el Damien Leone, amb quatre xavos, a casa seva, amb molta llibertat. Si veieu la pel·lícula, Terrifier 2 durava, crec que eren 2 hores llarguetes, de gore potent. Terrifier, no, la primera part.
Quin estómac, mare.
Terrifier 2 durava 150 minuts d'absoluta bogeria i amb unes escenes...
Sí, 2 hores i mitja.
2 hores i mitja. I aquesta 3 s'ha quedat amb 125 minuts, crec. I són pel·lícules absolutament boges, per estómacs...
Durs.
I que per què ho diguis tu?
Jo porto anys i reconec que la segona part
em
va costar.
A veure aquesta tercera?
Home. Sí, home. Hombre.
Hem començat...
Ho intentaré, no?
Hem començat amb la 1 i la 2.
Que, quien tuvo retuvo.
L'edat no et fa més fort amb això? O no?
No,
al revés, no?
Al contrari, jo aguantava molt més aquestes pel·lícules quan era més jove. Tenia moltes més tregaderes i ara em costa, segons quines...
Que pare, criatures, tot s'entendreix.
Clar,
sí, sí.
Vas a parar.
Ara és la llàgrima fàcil.
Terrifier 3.
Terrifier 3, aquesta nit, a més en presència del director i els dos protagonistes principals, el David Howard Thornton i la Lauren Lavera, que són completament desconeguts, s'han fet famosíssims per aquestes pel·lícules, que jo crec que no faran gaire més carrera
que això.
Perquè, bueno, Art the Clown... no anava a fer gaire cosa perquè va amb molt maquillatge, no parla. La Lauren Lavera
entenc que és un pallasso.
És un pallasso, un pallasso.
Pobres pallassos sempre.
Sí, la veritat és que...
Però és que els pallassos fan por,
Hi
ha molts nens que tenen por als pallassos. És a dir, segur que hi ha explicacions científiques a la qüestió.
Dic perquè en el cas de Freddy Krueger està clar, no? És aquest posat, però clar, és allò, el pallasso, des d'It...
Sí,
és una... Allò que sortia per la claveguera i aquella imatge tant d'allò...
És que...
Sí, doncs és molt fàcil
pallasso...
convertir un pallasso en un cert terrorífic.
Exacte.
Que aquí no s'hi és tant, no? La veritat és que... A més, aquesta pel·lícula està ambientada al Nadal, que es postula com a pel·lícula nadalenca.
Ostres!
Entre cometes.
Un Nadal de sang.
Sí.
Estupendo.
I fetge.
Està bé, hombre.
Això
tindrem... Què més? De segundo plato.
Això serà avui, aquest vespre, a l'auditori. Per demà...
És de secció oficial o no?
No, aquesta
no. No, aquesta no.
S'estrena...
Ja. D'acord.
Una estrena a
Europa. Fantàstica, sí, una estrena fantàstica.
Parlant de Freddy Krueger, demà els més nostàlgics tenen l'oportunitat de reviure... Pesadilla en el Mestrit, sí. La primera, l'original.
A l'escorxador, oi?
A l'escorxador, a les 7 de la tarda.
Amb 4K.
Amb 4K, que sempre és d'agrair.
És una por més definida.
És totalment diferent. Vista avui en dia... Jo la vaig veure fa poc amb els meus fills.
A veure, un moment, però quants anys tenen els teus fills?
Sí, home.
12 i 14.
Clar.
I què, els va agradar?
I els va agradar.
Això se li diu adoctrinament.
Jo, sí, a veure,
tothom ensinistra amb el que...
Exacte, amb el que pot. Jo els dic, hi ha això? Sí? Va, anem, provem. van provar
i els va agradar.
I els van agradar.
Un dia pot caure té i un altre dia...
Exacte. S'ha de fer una mica de variació.
Aquest cine que no passa de moda, eh?
Exacte.
Formalment és un... És un...
Doncs mira, és el que em van dir els meus fills amb moltes pel·lícules molt més recents. Sempre em comenten, ah, això es veu molt, molt fals. I amb aquesta pel·lícula, tot i que se li veuen les costures, diguem, no t'ho diuen això.
Com si ara veiéssim, doncs bé, els Goonies, o com si veiéssim...
I aguanten, són pel·lícules que aguanten molt bé.
Està clar.
Aguanten molt bé el
pas. Demà, l'escorxador, Pesadilla en Elm Street.
Després, al vespre, un cop acabi la Family Walk, hi ha l'estrena d'aquesta Apocalipsis Z, dirigida pel Carles Torrents, que són els actors de la pel·lícula, també seran els encarregats.
Això estarà a Prime, no?
Això estarà a Prime...
De qui no res.
Sí, de qui no res. És una pel·lícula feta aquí, amb, bueno, la pel·lícula d'invasió zombi, d'apocalipsis, bueno, apocalipsis zeta, ja podem veure que...
Però la invasió de zombi.
Invasió de zombis.
Mira, els zombis m'agraden més. Sí, sí.
És més passable, sí. Doncs veurem, perquè aquí a Espanya, tret de les pel·lícules que es feien als anys 70, aquelles coproduccions italianes,
sí.
Que també n'hi ha al festival,
que també n'hi ha unes
quantes, hi ha un homenatge a Teresa Gimpera amb una pel·lícula també recuperada de l'any 73, que surt Teresa Gimpera fent com de vampiresa, una cosa d'aquestes, eh?
D'aquestes, doncs, d'aquestes pel·lícules n'hi ha unes quantes i veurem què
doncs després de la Zombie Walk, aquesta, la presentació de...
I pels que tinguin ja més tragaderes, més aguante i
per si fins ara encara no han tingut una
si no
cosa que els motivi.
A partir de la una de la matinada, La nit més killer, que és una mena de marató que es fa a partir de la una a l'auditori amb tres pel·lícules, però sobretot la primera, Crazy House.
Això demà també?
Demà també.
Demà,
a partir de la una.
A partir
de la una. Acabes a les 5.
És que al Prado hi ha marató zombi a partir de la una.
Sí, sí.
I el Melià, marató killer.
Killer.
És la, bueno, el que d'altres anys també es diu Midnight Extreme, en pel·lícules d'aquestes més potents.
Sí.
Sobretot aquesta Crazy House, que diuen que està sent una de les sensacions de...
De cases de bojos.
Exacte. De l'any a molts festivals de gènere. I que també té bona pinta.
Aniràs, això,
no,
aquesta marató?
Jo a la una ja
no,
vaig a dormir.
Ja, anava a dir...
No són hores.
Sí, podria anar, però sabria... Sí,
però quina necessitat?
Passaria més de mitja pel·lícula dormint i no hi ha una cosa que em foti més ràbia que dormir
una
pel·lícula al cinema.
Veus? Llavors, així com hi ha gent que hi anava a dormir, hi ha gent que li fa ràbia dormir-se.
També hi ha gent que diu, hi ha tres pel·lícules,
dormo
aguanto
una,
la primera, dormo la segona...
I m'espero
la tercera.
Tingues el valor de... capacitat de dormir-te després d'una pel·li i capacitat de només llevar-te veure una pel·li.
Vinga, n'afegim una més.
N'afegim una més per diumenge. Una altra review, Los chicos del maíz.
Home!
Una altra pel·lícula clàssica.
Quin any és això? Això és el 79, 80?
80, crec que és 80. Que aquesta també la vaig veure fa molt poc
amb els meus fills.
I aquesta sí que ha perdut una miqueta. Sí? Crec que té molt més... Molta més anomenada, molt més fondo que el que realment és la pel·lícula, que no és una pel·lícula... No.
Què era de Stephen King?
Del 84.
És un relat curt de l'Stephen King. I després va ser una saga d'aquestes...
Ah, exacte.
7 o 8 pel·lícules.
De 7 o 8 pel·lícules, eh?
Quina pitjor. Després. Però crec que, si no hi ha hagut canvis d'última hora, els dos protagonistes, els dolents principals, els porten a fer el que feia el nen... Si l'heu vist, un nen petit vestit de predicador, amb una cara molt terrorífica, doncs aquest nen que ja ha crescut, ja és tot un senyor, ve a Sitges a presentar aquesta revisió de Los chicos del maíz.
Tot això cap de setmana més, totes les activitats complementàries, el Miramar, el Palau del Rei Moro, la Zombie World demà, en fi, tot allò. Dilluns, més, amb en Carles Calvo, Carola, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana, tornem dilluns.